estrellas con Javi Pérez Sala. Miércoles y jueves a las 9 de la noche en Radio 4G.
Esto es Vaya Par con Esther.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
A Radio Villarreal estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Villarreal i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Villarreal.
Molt bon dia a tots i totes. Avui és un molt bon dia, sobretot perquè fa molt bona temperatura, perquè són les 12 i 4 minutets i perquè estem així en directe amb tots vostès un dimecres, Maria Ventura i jo a soletes, avui les dos, vaya par, no?
Sí, sí, perquè el nostre Víctor mos ha abandonat, és que també té faena, pobret.
Maria, me dices que es comença jo, és que
he estat seguint sempre, això sempre.
I el que vull que escolten tots vostès, avui està la sessió de control del govern. Jo ja sé que diuen, oh, que pesadet, i ara vas a parlar-nos d'això, però són uns apunts que, a més, els faran riure. Sessió de control del govern. Sánchez oferís ara 4 mesos d'estat d'alarma i que el Consell Interterritorial ho revisi el 9 de març. Uh-huh. Uh-huh. Tenim això i també proposa al Partit Popular una revisió de l'estat d'alarma el 9 de març en el Consell de Política Interterritorial per a decidir si alçaran o no aquest estat, i Casado l'acusa d'eludir el control parlamentari i li diu menys a lo president i més donar comptes al Congrés, no vaig a vostè de uau a lo president. I Gamarra diu que la voluntat del govern és colonitzar les institucions rozant una patologia autoritària, a lo que Calvo acusa el PP de tindre bloquejat sense justificar la reforma del general del CGPG, ja sabeu, allò del Constitucional, i defen que l'executiu és probablement el que més contes rendís a Europa. Mentrestant, Iglesia diu que el discurs moderat del PP ha durat menys que la mili de Abascal. I Egea carrega contra les propostes de Sánchez de revisar els 4 mesos d'alarma i diu que la democràcia no és un, pues allò, no és un bazar d'estos que se poden trobar en aquells puestos on se pot agarrar el que vulguin i que no s'ha de regatejar. Si en 15 dies, diu ell, es van clavar a Iglesias en el CNI, recordem que això ho està dient Egea, què ens faran en 6 mesos? Per tant, així ens han posat una mescleta de tot el que... I això ha sigut tot entre les 9 i les 10 del matí. És dir, s'han dit tot menys bonicos.
Quantes coses, és que tenen temps de dir-se massa coses en un matí, crec jo, no?
Mira, jo lo d'Iglesias, sí, que esto ha durado menos que la mili de Abascal, ella m'ha dit loca. Què vols que te diga, Maria?
No, la veritat és que practiquen també el seu ingeni, per a fer arribar els seus missatges d'una manera clara i molt original, perquè si tu facis els xascarrillos, això és el millor que arriba a la gent més que altres idees, no? que planteges al Congrés.
En este cas, el que tenim que deixar clar, i és la notícia, ha sigut que l'estat d'alarma el volen per a 6 mesos, però que en 4 revisarien si alçasse o no. El que passa és que el que diu Ege al final de lo de si en 15 dies nos metieron a Iglesias en el CNI, que també no nos han metido a nadie de fora ni de dins, és a dir, anem a veure, Pablo Iglesias és vicepresident. El que passa és que, claro, així al final... Bueno, donem notícies d'ací, Maria, i deixem ja els xascarrillos estos.
Sí,
que,
els xascarrillos, no? Sí,
t'he fet riure, eh? T'he fet
sí,
riure.
Sí, que Teodoro Egea precisament era un dels que estava en esta famosa dinar, no?, que ha fet el mitjà de comunicació El Espanyol a Madrid, no?, que tant s'ha criticat. La veritat és que
bueno.
Han sigut exemplars, eh?
Val, però a mi el que més ràbia m'estava donant en este moment és... resulta que este acte que se fa en Madrid, uh-huh, en gent que està dictant les normes que ens fan complir després a la resta d'Espanya. Uh-huh. És el que més m'impressiona, no? Que al final... pues que no sé si al final pensen que tota Espanya és Madrid i que ells són els únics que se tenen que saltar les normes quan tots són tan respectuosos. Mm-hmm. Però no m'estires més de la llengua.
No, parlem de coses bé. Mm. Bé tampoc, perquè com està la situació tampoc està bé, i com sempre tenem que començar en aquestes xifres del Covid, perquè la Conselleria de Sanitat ha confirmat una nova defunció a causa del coronavirus a Castelló. Així mateix, segons l'última actualització de dades de sanitat, s'han registrat 50 nous contagis del virus en les últimes 24 hores. Te recordes que ahir eren 2 i avui ja han pujat a 50. Quan als nous brots, la conselleria ha notificat 2 focus del virus en el municipi de Vinaròs, un que afecta 5 persones i un altre de 4 contagiats, tots 2 d'origen social. Els ingressos hospitalaris continuen augmentant a la província, que ja compta amb 100 persones hospitalitzades i 12 pacients en l'UCI.
Pues precisament per això antes estava una miqueta con lengua viperina, no?, que diuen d'esta que... Maria, una pausa i anem a rebre el primer convidat. Ui, ho fem curtet perquè la tenim ja ahí.
Estàs a la 92.2 FM.
Fer un ús responsable i solidari de l'aigua és feina de tots. Aplica uns consells bàsics per estalviar aigua en el teu dia a dia, com dutxar-te en compte de banyar-te, i contribuís a garantir el proveïment a la província. L'aigua és vida. Cuidem-la. Diputació de Castelló.
En Grúas Tomás nos cargamos de energía. Os presentamos las primeras grúas eléctricas de España, silenciosas, sin humos y comprometidas con el medio ambiente. Grúas Tomás, seguridad, innovación a vuestro servicio. Llámanos, seguro que ganamos todos, al 964-520654. Grúas Tomás, carretera Onda Villarreal.
Realizar tus gestiones bancarias de forma online sin tener que desplazarte y desde cualquiera de tus dispositivos. En Grupo Cooperativo Cajamar es posible. Y mucho más con nuestra banca electrónica. Conoce todas sus opciones y date de alta de forma gratuita en nuestra web. Grupo Cooperativo Cajamar. Ahora a tu lado más que nunca.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz, 68 de Villarreal.
Cariño, hay que cambiar el suelo del baño sin falta, ¿eh?
Pero si lo cambiamos el año pasado.
Y los grifos de toda la casa. ¿Has visto la cocina? Está que se cae.
Pero Manolo, si está todo nuevo.
Genial, me alegro de que estés de acuerdo conmigo. Hasta luego, me voy a Big Mat. Ya está aquí la semana del profesional de Big Mat. Aprovecha esta oportunidad para renovar tu casa por muy poco. Vende el 26 al 30 de octubre y descubre la semana del profesional. Hasta un 15% de descuento en todos los productos. Big Mat, la tienda profesional de la construcción. Ah, y hay que hacer una habitación para que se pueda quedar tu madre.
¿Para mi madre? No te reconozco. Hoy tengo
ganas de sonreír. Clínica Dental Llopis Díaz. Durante este mes te descontamos 200 euros en tu tratamiento de ortodoncia o implantes. Y además empieza a pagarlo en enero de 2020. Pide cita al 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz. Calle Perejil 10, Villarreal.
Manzanilla, Villalonga y Temprana de Montán. Morrut, Farga, Borriolenca y Serrana de Espadán. En Peltre, Canetera, Arbequina y Picual. Sea como sea tu olivar, la solución perfecta en Agripesa Villarreal. Visítanos en calle La Plana 36 y te informaremos de todas nuestras ofertas en variadores, sopladores, motosierras, desbrozadoras. Lo mejor para ti y para tus olivos en Agripesa.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas, desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
He oído que la noche es toda magia y que un duende te invita a soñar, y sé que últimamente apenas sé.
I ara tenim en nosaltres a Pilar Zarzoso. Que qui és Pilar Zarzoso? Pues Pilar Zarzoso és la presidenta d'una associació d'una barria de Villarreal que se diu concretament l'Associació de les Cuestas. Bon dia, Pilar.
Hola, bon dia.
Pilar, esta associació se creó per què?
Esta asociación se crea por la inseguridad que vivimos en el barrio, por todos los problemas que tenemos, porque desde hace, digamos, desde finales de 2007, principios de 2008, con la crisis, muchas de las viviendas que eran viviendas bancarias, la gente no puede hacerse cargo de pagar las cuotas de la hipoteca. Entonces llegan a acuerdos con los bancos o directamente cogen la puerta y se marchan, dejando la vivienda desocupada. Uh-huh. Y eso que genera, pues genera una posibilidad de negocio para cierto tipo de gente. Esta gente son pues delincuentes. Lo puedes llamar como quieras, lo puedes adornar como quieras, pero el resultado es el mismo. Son gente que se han estructurado, tienen una estructura delincuencial, uno de ellos, digamos, ojea, averigua cuáles son las viviendas que hay vacías, que sean propiedades bancarias, porque al sacarlos de allí es mucho más costoso. Si tú te cuelas en una vivienda de un propietario que tenga nombre Pepito, José, entonces se considera pues un allanamiento de morada, se considera ya un delito de cierta entidad. En cambio, si entras en una vivienda de banco, eso ya no se considera un delito tan grave, se supone que es un delito leve, lo que antes se consideraba falta, y la consecuencia de esto es una multa, un coste económico, que luego se van a declarar insolventes y no van a pagar. Por lo tanto, les sale gratis.
O sea, usted me está diciendo que concretamente en Las Cuestas, que se le llama en la ciudad de Villarreal hay un barrio que se llama Las Cuestas, donde hay una estructura además muy bien organizadas, como usted bien me está diciendo, que se preocupa de saber qué pisos quedan, porque esta barriada, ¿usted sabe de cuántas viviendas consta?
Estamos hablando de, digamos, tres bloques. Cada bloque tiene 20 viviendas. O sea, son tres bloques, cada bloque son tres grupos de edificios y cada uno de esos edificios son 20 viviendas. Muchas de ellas han quedado deshabitadas por este motivo, por la crisis, otras porque han fallecido los dueños, otras porque simplemente la gente se ha marchado.
Y hay una organización que se dedica a alquilar estos pisos.
Sí, lo que hacen es que consiguen averiguar cuáles están vacías, luego se acercan a algún vecino, también nos han comentado de personas de limpieza, le compran la llave del portal y a ciertas horas, calculamos que se mueven entre la 1 de la madrugada y las 4 de la madrugada, entran y fuerzan la puerta, bien con ganzúa o con el método habitual que suele ser una palanqueta, una pata de cabra que se llama. Uh-huh. Abren la puerta y acceden a la vivienda, cambian el bombín y luego lo que hacen es que hay otro grupito de personas que se han especializado en enganches ilegales a la luz, en enganches fraudulentos a lo que es los contadores de agua. Nosotros, por ejemplo, en uno de los bloques, en uno de estos bloques, se divide en dos escaleras. Cada escalera tiene 10 viviendas. Uh-huh. Bajamos con Faxa, después de presentar una denuncia, y allí deberían de haber 10 contadores legales. únicamente 4 eran contadores legales, el resto eran todo enganches ilegales.
Estamos hablando que de una misma escalera. Estamos hablando que el 70% están ilegales.
Sí, 60%, porque eran 6 de 10. Eran ilegales, eran enganches ilegales al agua. Esta gente, como todo es gratuito, había uno de ellos que tenía una piscina arriba en el ático y la llenaba de agua para poder chapotear, para poder estar a gusto sus niños y él. ¿Qué pasa? Que cuando el agua lleva...
Que esto iba a coste de las otras cuatro, otros 4 vecinos que corren con los gastos que...
En este caso no, porque es un bloque de 20 viviendas, aunque se divida en dos escaleras.
Sí.
Entonces son las 20 viviendas los que tenemos que hacernos cargo de este exceso de gasto que ellos nos procuran.
No, claro.
Esta gente, por ejemplo, llenaba su piscina. Una piscina puede tener 200, 300, 500 litros, no lo sé, depende del volumen y demás, ¿vale? Cuando se enturbiaba el agua, ¿qué hacían? Como es a coste cero, la lanzaban directamente por el patio y se deshacían del agua. Quiere decir que mañana yo estoy asomada a la ventana tendiendo la ropa y me caen 200 kilos de agua de un sopetón y acabo de bruces contra el suelo del patio de luces. Pero eso no importa. O el niño está molestando jugando con la bicicleta, una bici de montaña para adulto, ¿y qué hago? Pues como ya me ha tocado las narices, cojo la bicicleta y la lanzo directamente por el patio de luces. Y no pasa nada. Ahora está la señora pasando el mocho, le cae una bicicleta y le abre la cabeza. Pero no pasa nada.
Mire, ¿y usted esto lo han puesto en conocimiento de las autoridades?
Sí. Nosotros esto lo llevamos hablando ya desde, creo que es, mire, la primera fecha en la que nos acercamos a hablar con el concejal, con la concejala de Seguridad Ciudadana y con el entonces jefe de policía, señor Adam.
Usted me está diciendo, con el entonces jefe de policía, ¿cuánto tiempo llevan sufriendo esta situación?
Ya le digo, desde finales de 2007, inicios de 2008, es cuando empieza toda esta situación provocada por la crisis.
Por la crisis.
Y antes que nada, también por lo que hemos escuchado del pleno, lo que queríamos es que dar las gracias pues a todos los cuerpos de policía local, en especial al señor Adán, que era el anterior responsable de policía, al intendente de policía local, señor Ramón Martínez, de policía nacional, al subinspector don Juan Francisco Guillem, y a sus compañeros, uh-huh, Iván, Carlos y el resto de su plantilla, de su grupo de investigación, ya disuelto, no sabemos por qué motivo, porque nos han hecho un gran favor. Y
cuando usted dice, verá, es que claro, usted lo tiene todo como muy fresco, como todo muy vivido, pero sí. Usted dice, el grupo de investigación ya disuelto. ¿Qué grupo de investigación?
El grupo Lince, que existía aquí en Villarreal, en Policía Nacional, que se encargó de hacer, digamos, la primera remesa de investigación seria, ya en colaboración con Policía Local, con el señor Ramón Martínez, también a petición de la... de la señora concejala de Seguridad Ciudadana. Y
o sea, que en este momento ya se ve que aquí en este barrio, en esta barriada...
Sí.
No, en esta barriada no. En estas calles que están ubicadas dentro de la ciudad de Villarreal.
Estamos a 10 segundos a pie del estadio de fútbol. No entendemos por qué no se invierte en esta zona y sí se está invirtiendo en el estadio de fútbol que estamos al lado.
Pero cuando se crea hasta un grupo de investigación es porque realmente hay hechos probados de que ahí están existiendo cosas irregulares.
El grupo ya existía, pero se puso a trabajar en esta zona a petición de los vecinos de esta asociación y de la concejala. Cuando estuvimos hablando con ellos se inició los trabajos de este grupo de investigación de Policía Nacional en la zona.
¿Y ustedes vieron que dio resultado?
Mire, hemos pasado de estar viviendo en una película de Tarantino, uh-huh, o sea, teníamos rumanos vestidos totalmente de negro, con las cadenas de oro, como si fuera una película de Tarantino, teníamos BMW Serie 7, nuevecitos, eso puede suponer unos 70.000 euros de coste, con las ventanas tintadas, BMW Serie 3, aparcados, colapsando lo que es la calle de la... Santa Caterina, la calle a nivel de sin torres y forcal, colapsando la calle y los vehículos pitaban y ellos seguían en medio como diciendo, la calle es mía, ¿qué haces molestando? Vete. Y los vehículos les tocaba rodar, porque ellos se plantaban allí. Yo le digo, con una chupa de cuero, con sus bonitas cadenas, cordones y demás, como se puede ver en cualquier barriada gitana, en ese plan, con el pelo cortado al uno o engominado hacia atrás. Esos eran los vecinos que teníamos de ocupas en algunos de los de los pisos a los que
¿y ahora
entraron.
En este momento?
Después de la primera arremetida del Grupo de Policía Nacional en la zona, del Grupo de Investigación, a cargo de el suboficial, el subinspector, Juan Francisco Guillem, fue como pasar de la noche al día. Empezaron a desaparecer porque se les hacían controles, se les abrían los vehículos, se les cacheaba, se les pedía la documentación, dónde están, dónde no están, se les hacía un seguimiento. Había vecinas, chicas jóvenes, digamos, de entre 18 y 20 años, que aparcaban con el novio y tenían que llamar a casa al padre, y hasta que el padre no bajaba a recogerla, no salía del coche. Por miedo a cruzarse con esta gente, porque no sabían lo que les podía llegar a pasar. Nos rompían lo que son los muelles de cierre de la escalera, de la puerta, del portal de escalera de entrada a la vivienda, para que las puertas quedaran abiertas 24 horas y así tener acceso libre a las viviendas. Si venía policía era más fácil esconderte. Si los clientes venían a las 3 de la mañana a comprarte productos poco legales, pues también tenían el acceso libre.
Sí.
Nos llegaban a robar las bombillas de lo que es la entrada, el portal, porque así tenían ese mínimo de intimidad para poder hacer el trapicheo, para poder hacer sus intercambios.
O sea, que había un mercado.
Sí, y lo había y lo hay. La concejala de Seguridad Ciudadana, ayer en la intervención, recuerdo que dijo, o sea, nosotros hemos pedido que se ponga el circuito de videovigilancia controlado por agentes policiales, no un vecino o alguien que pase por allí, no. Que lo mismo que se está viendo el video war que tienen en policía local y se está viendo todo lo que es la zona del ayuntamiento, lo mismo que se está viendo los alrededores del campo de fútbol, que se vea también esta zona. Porque ella dice que no es una zona, el alcalde decía que no era una zona de especial conflictividad y tal, que era, digamos, de alguna manera revictimizar a los vecinos, el que se hable de ellos y tal, el estigmatizar el barrio y tal. Este barrio ha llegado gente de fuera preguntando por ¿me queda cerca el Bronx de Villarreal?
O sea, han llegado a ponerle hasta un nombre.
Un apodo. Claro. Teníamos zapatillas colgando en el cableado eléctrico a la entrada de la calle Sin Torres desde la zona de Santa Caterina. Eso, si usted mira qué significan zapatillas colgadas en cables eléctricos, encontrará que en zonas conocidas como el Bronx y otras zonas de Estados Unidos conflictivas, eso avisa de que es una zona de tráfico de drogas, de comercio, que allí puedes encontrar el género. Algunas pintadas que ya tapamos los vecinos pintando, porque se ha hecho pintada de fachadas a base de que los propios vecinos, no empresas, porque no podemos costearnos tantos arreglos y tantas reparaciones, los propios vecinos hemos negociado con los dueños de los locales y hemos llegado a un acuerdo. Usted me paga los materiales que yo necesito y yo la mano de obra la pongo a fondo perdido entre mis vecinos y le pintamos a usted la fachada, se la limpiamos, se la aseamos. Eso lo hemos hecho y se puede ver.
Usted antes me hablaba de este equipo que estaba trabajando para que todo esto, y que en un momento dado pudieron hacer un cortafuego y desapareció. Y desde este momento se ha vuelto a incrementar más, porque la veo que usted está aquí y está reivindicando, ¿no?
Estoy pidiendo, ya le digo que...
¿Porque ha vuelto a proliferar?
Hemos ido eliminando, pero es que todavía queda y todavía sigue. Y esto es como...
Pero en este momento... ¿Se está haciendo la misma presión autoridades?
No.
O sea, ¿se ha aflojado?
Claro, se ha aflojado porque al desaparecer este grupo de Policía Nacional, al no estar esta conexión tan fuerte que había entre el grupo de investigación de Policía Nacional con el de la policía local, ya se ha perdido fuerza, ya se ha perdido potencia. Pero ya le estoy diciendo que la concejala, así como dice, y el alcalde que dice que esto sería estigmatizar al barrio, que no es tan grave, que no es tal, esta misma concejala habla en el pleno, por aquí lo tenía anotado, de 278 intervenciones policiales en un periodo de meses, según ella. ¿278 intervenciones policiales? Estamos hablando de que usted, por ejemplo, y estamos hablando de policía local, ella comenta policía local, no habla de todas las llamadas que se han recibido, de todas las veces que se ha pedido ayuda a Policía Nacional, eso ella no lo menciona. Eso lo deja aparte, supongo que porque no es...
Porque no es competencia del ayuntamiento.
Sí, no es competencia directa, también les afecta y también podrían... Pero bueno, dice que en pocos meses 278. Esas son las intervenciones. Estamos hablando de un barrio pequeño, de dos a cuatro calles, de una población de 50.000 habitantes. También comenta en esa intervención que en este fin de semana que se han hecho... 3 intervenciones y 5 denuncias en una zona. ¿Adivinamos cuál es la zona? hablamos de 50.000 habitantes y es la misma zona, son esas 4 o 6 calles en concreto.
Porque
nada más en todo Villarreal, solamente se han centrado las intervenciones allí.
¿Usted vive allí?
Yo vivo allí, por desgracia para mí y mi familia.
Y ustedes siguen, lógicamente, si esto no estuviera ocurriendo, usted no estaría perdiendo horas de su tiempo para pedir seguridad en esa zona.
Claro. Es que lo que los vecinos pretendemos es simplemente tener paz como cualquier otro vecino en otro barrio. Es que solamente queremos eso. Ya le digo, esta asociación es una asociación sin ánimo de lucro. Nosotros nunca hemos pedido ni percibido ni un solo céntimo de ningún ayuntamiento, de ningún colectivo, de nadie. Todos los gastos que esto lleva los acarreamos los socios de la asociación. Y hemos nacido como forma de pedir auxilio. Porque como persona que se acerca al ayuntamiento, no hemos tenido respuesta.
Este grupo organizado, que lo que hace es alquilar estos pisos y lucrarse con esto, ¿saben, localizan un cabecilla o van cambiando las personas de esta organización?
Son un grupo de unas 6 personas los que realmente manejan todo.
¿Y las tienen localizadas?
Sí, sabemos quiénes son, pero el problema es que necesitas poderlo demostrar. Y para poderlo demostrar, por eso pedimos nosotros que se monte un sistema de videovigilancia. Se ha pedido para Almazora, para barrios conflictivos. 278 intervenciones policiales en pocos meses, a mí me suena a que es un barrio conflictivo. Se han pedido en Segorbe, se han pedido en Onda, se han pedido en más poblaciones de igual o de mayor cuantía de habitantes. Uh-huh. Se han pedido y se han puesto.
Usted,
cuando nosotros lo hemos pedido, nos lo han negado y nos han dicho que las que están puestas por la zona del estadio de fútbol y más es para control de tráfico. Dígame usted, aquí en la plaza yo veo cámaras, veo circuito de videovigilancia que está controlado por policía local en este caso. ¿Cuál es el tráfico de esta zona? Explíquemelo, porque yo creo que es una zona casi 100% peatonal. Entonces, ¿por qué están estas cámaras aquí? Si aquí pueden estar, que la conflictividad aquí en esta zona es nula o casi nula, el tráfico también, ¿por qué no se puede poner ese circuito de videovigilancia controlado siempre por agentes de policía? Me da igual que sea nacional que local, me da igual. Simplemente quiero que sea personal especializado y que sepa dar el trato que necesitan esas imágenes de cara a presentarlas en un juzgado como prueba, o simplemente que es así, el saber que se te puede grabar en una zona haciendo algo que es ilegal.
El hecho de que se instale ya haría que de alguna manera no siguiera habiendo ese mercado negro, ese trapicheo que usted hablaba. Porque claro, igual que han localizado a estas personas y saben quién son los que organizan lo que tienen de alguna manera organizada esa delincuencia en el barrio en las cuestas.
Sí.
Ellos también saben quién son ustedes.
Claro. Hemos tenido, mire, en estos momentos tenemos a una presidenta de comunidad de vecinos, de uno de los bloques de vecinos, que le partieron la cara, una de las ocupas. Le partieron la cara, me refiero a que le rompieron el tabique nasal.
No, lo sé.
Se la operó y todavía le han quedado secuelas y todavía está pendiente de pasar por una segunda operación y tampoco sabe si 100% va a recuperar la respiración, la capacidad respiratoria que tenía antes del incidente, antes del ataque. Esta ocupa se le puso una orden de alejamiento que ya ha vencido, quiere decir que mañana esta señora va a su casa y se la puede encontrar felizmente allí tomándose un café. En estos
y que sigue viviendo allí.
Sigue viniendo allí, sigue viniendo por allí, por el barrio, cuando le apetece, a visitar al resto de colegas, amigas o familia. Tenemos, en estos momentos, otro presidente de comunidad, también, que recibió amenazas de muerte de uno de los ocupas, fue condenado, no se le puso orden de alejamiento, porque en principio fue de palabra, se le puso una multa y decidió abandonar la zona, decidió marcharse, se fue a la otra calle y ocupó otra vivienda en la otra calle, se quedó en el barrio. Ha pasado un tiempo y este señor, como viendo que si a mí la pena por amenazarte, por agredirte, es una multa y yo me declaro insolvente, no me pasa nada, ¿qué pierdo? Compartirte la cara. ¿Qué pierdo? Pues ¿qué ha ocurrido? Pues que se ha vuelto a repetir. Esta vez otro ocupa, metido en el mismo bloque, también ha atacado al presidente de esta comunidad de propietarios, esta vez se le echó encima y ha conseguido una orden de alejamiento. Una multa que se va a negar a pagar, se va a declarar insolvente, o sea, nada de nada, no le afecta realmente para nada. Y la orden de alejamiento que se le ha puesto es por 3 meses, porque pudo encerrarse en su vivienda y no consiguió darle los puñetazos que pretendía este individuo. que a saber cómo venía, le amenazaba con que le iba a partir la cara, que lo iba a matar, y aparte de eso, todas las impertinencias que ellos te dicen. Y eso ha pasado. Y
sí,
esa
pero
sentencia
cuando ya te
estás
jugando tu integridad física.
Y es una orden de alejamiento que en mes y medio o así vencerá. Y este ocupa podrá volver al barrio.
Estamos hablando de agresiones. ¿Y robos en las, a los vecinos?
Robos a los vecinos, en los parkings, se meten ellos a hacer sus trapicheos en los vehículos que compran, no sabemos, creemos que los compran por internet, hacen reparaciones y luego los revenden. Me estaban comentando también que están realizándose robos de neumáticos en la zona. O sea, tú aparcas tu coche, te vas a dormir y cuando vuelves ya no tienes ruedas. Se los han llevado. También hay roturas de cristales para llevarse cualquier propiedad que puedas haber dejado dentro del vehículo, cualquier enser que les pueda ser de utilidad. Eso también pasa en los parkings, desaparecer radios, desaparecer equipos de sonido. Ellos lo que hacen es que compran, alquilan una plaza, consiguen una llave, luego devuelven esta llave a petición del dueño por impago y hacen copia de esa llave antes de devolverla. Ya tienen acceso gratuito a ese parking, puedo entrar cuando quiera.
Y a todo esto, este tema ayer estuvo debatiéndose en el Pleno.
Sí.
¿Ustedes qué esperaban del debate del Pleno de ayer?
Esperábamos que no solamente se implicase lo que es la concejala de Seguridad Ciudadana, esperábamos que también los ocupas, muchos de ellos consiguen multitud de subvenciones, aprovechándose de que tienen niños. Entonces lo que esperábamos era implicación, y ya la hemos pedido también, por un lado, de servicios sociales, porque lo que no puede ser es que tú tengas menores, como hemos visto, que están trasteando en los contadores eléctricos porque se lo han visto hacer a su padre. Y estamos hablando de la acometida, la entrada, el acceso de la electricidad, de los grupos electrógenos desde la calle, para dos bajos comerciales y 20 viviendas. ¿Usted imagina la potencia que tiene eso? Y un niño pequeño, un menor de edad, que pueda abrir el armario y se pueda poner a trastear allí, si toca lo que no debe, ¿usted sabe lo que le podría ocurrir a ese niño?
¿Sabe qué pasa? Que me lo está contando y verá, parece que estoy viviendo una película. Yo no imaginaba jamás.
Se lo puede enseñar.
No imaginaba jamás que en la ciudad de Villarreal, una ciudad de 51.000 habitantes, que todo el mundo se conoce prácticamente, que se esté viviendo lo que usted me está contando.
Se lo puedo enseñar. Luego, si terminamos de edades, se lo puedo enseñar.
No, entiendo. Mire, si algo tiene la radio que se diferencia de las redes sociales, que en las redes sociales la gente denuncia muchas cosas, pero luego, si no son del todo o 100% ciertas, no se atreven a decirlas en un medio de comunicación como es este, como es la radio, como es la televisión, que es un medio legal, donde si uno miente, se le piden responsabilidades. Sí. Por tanto, entiendo que lo que usted me está diciendo es cierto.
Sí, así es, y los vecinos lo pueden hacer. O sea, si usted quiere ver las sentencias, las condenas de esta gente por agresiones y demás, después, se pueden ver judicialmente, las hay.
No le he llamado hasta ahora, desde ayer que fue el pleno, no se ha puesto contacto ninguna autoridad del Ayuntamiento de Villarreal con usted.
Únicamente me llamaron de Compromís para decirme, oye, mira, te envío un corte, aquí puedes ver la intervención relacionada con la petición que se hizo desde la asociación Las Cuestas para que veáis cómo lo hemos planteado en el pleno, si estáis conformes, si no estáis conformes y tal. Como le digo, nosotros pensamos que también se debería de haber implicado a lo que son servicios sociales, porque estamos hablando de menores, de menores que están en la calle, que están hasta altas horas de la noche, que están viendo cómo los padres trapichean con mercancía robada, están trapicheando pues con drogas, sustancias, las están consumiendo a plena vista, en plena calle, con los menores delante. Usted dígame, ¿qué les están enseñando esos padres a esos niños? Porque yo creo que lo que le están enseñando es que trabajar 8 horas de sol a sol partiéndote el lomo para ganar 4 perras no resulta tan interesante como pasar 4 papelinas y ganar el doble de lo que ha ganado esa persona dejándose la piel.
Sí, en este caso lo que hay que hacer es un llamamiento a la gente que tiene la obligación de atender a los ciudadanos y que de alguna manera corte esta forma de vivir. Con esta petición que se ha hecho en el Pleno, ustedes esperan, supongo, un tiempo prudencial a ver si reciben algún tipo de notificación. Y yo, desde esta casa, desde la 92.2, desde Radio Villarreal, sí que le ofrecemos los micros para que, si en un tiempo prudencial no le han contestado, vuelva otra vez a pedir desde aquí que se les haga caso.
Sí, es que una de las cosas que también habíamos hablado y también se les ha pedido al Ayuntamiento es que los vecinos, es un barrio obrero, es un barrio trabajador, es un barrio que se ha ido envejeciendo, son viviendas, bloques de viviendas que tienen ya más de 40 años. Estas viviendas, por falta de mantenimiento, porque los bancos dejaron de pagar, porque los ocupas arrasan todo porque les supone coste cero, Esas viviendas necesitan un mantenimiento. Se nos habla por parte de ciertos vecinos de lo que son las bases, los fundamentos de ciertos edificios que dan a la calle Sin Torres, que en estos momentos es la que más ocupada está, están inundados. Eso va a causar daños estructurales a la vivienda, que en un momento podrían llegar a asolarla, a derrumbarla. Si esta cayera, podría implicar edificios colindantes y podría afectar a personas que puedan estar viviendo dentro, que pasen por allí o que estén en otros bloques vecinos. Se pidió también al ayuntamiento que se hiciera una inspección, que se comprobara las estructuras, si habían daños, si no habían daños, que lo supervisaran, que ellos son responsables civiles subsidiarios de que esto se haga. Esto pasó, nosotros presentamos el escrito en agosto, creo que fue. Mira, en la época que estamos, no nos han respondido a nada. La única respuesta que tuvimos fue cuando se preguntó de quién era propiedad las calles para poderlas cerrar y tal, y se nos dijo, casi un año después, se nos dio la respuesta del gallego. Ni tuyas ni mías, ni bueno ni malo, ni todo lo contrario.
Pues nosotros, sabe, el alcalde tiene un programa aquí en esta radio, y donde le hacemos preguntas de los oyentes, de los ciudadanos. No se preocupe, que esto se lo vamos a hacer llegar y a ver qué solución nos da.
También queríamos un poco que se comente también la posibilidad. Existe una aplicación que se puede descargar desde el App Store o del el Google Play para Android o para Apple. Esta aplicación se llama AlertCorps. Es una aplicación muy sencilla de manejar. Simplemente por las mismas imágenes que aparece puede servir pues para dar alerta a lo que son los cuerpos policiales. A ver, lo encontraremos aquí. Esta aplicación la conectas y vía GPS localiza, digamos, el cuerpo policial más cercano para poder intervenir. Tiene la posibilidad de, según el botón que vayas pulsando, porque solamente es pulsar botones de robo, de atraco, de asalto, agresiones, peleas, agresiones sexuales, violencia de género, delitos de odio, ocupaciones ilegales, que es lo que principal que nos afecta a nosotros, radicalismo, haberse perdido, pérdida de algún familiar y demás. Esta aplicación, por ejemplo, para nuestros vecinos sería fácil porque no te obliga a identificarte, simplemente pone en conocimiento algo que está ocurriendo a los cuerpos policiales más cercanos para que puedan intervenir lo más rápido posible.
Es que se nos acaba el tiempo, sí. Pilar, si a usted le parece, yo no lo dejo a un lado, sí. La volveré a llamar y volveremos a abordar el tema. Muchas gracias, Pilar Zarzoso.
Muchas gracias por acordarse de nosotros.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Halloween en McDonald's. Ven ya y verás cómo hemos decorado nuestros restaurantes. Y el 31 de octubre, si vienes disfrazado por la compra de tu menú o Happy Meal, te haremos un regalito. McDonald's Villarreal y en Centro Comercial Salera, Ciudad del Transporte y Castalia en Castellón. McDonald's, despierta tu sonrisa.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral?
viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Restaurante El Faro Villarreal vuelve con un único propósito: deleitar tu paladar. Descubre nuestros arroces, pescados, carnes y una amplia carta en un ambiente íntimo y familiar. Y si ya los conoces, repite. Restaurante El Faro Villarreal, en Avenida Francia.
Bé, i un dimecres més, pues, tenim a la nostra companya, no?, Pilar Aleixandre, per xerrar un poquet de gestionar les emocions, no? La setmana passada vam parlar dels cels i de la enveja, no? I avui toca parlar de la inseguritat. Realment, tindre cels i enveja és un poc insegur, estar insegur de tu mateixa, no?
Sí, senyoreta. Bon dia, Maria. Bé, la inseguritat emocional. Jo quan sent a David Bowie cantant Heroes, me parla també d'esta inseguritat, no? d'esta dificultat que tenim moltes vegades al ser el nostre propi heroi, no? Busquem a l'altre per a apoyar-nos en l'altre, perquè de vegades pensem que no som suficient, que no som capaços per nosaltres sols arribar a aconseguir el que s'espera que aconseguim. Sí? És aquesta sensació de nerviosisme o de temor front a una situació que sent que supera les meues possibilitats o les meues capacitats. Seria una bona definició tal vegada de la inseguritat. Me sent vulnerable frente a algo, o me sent emocionalment inestable davant d'una situació o davant d'una persona, no?
A voltes som nosaltres mateixos també els que creiem esta inseguretat, no?, per desconfiança nostra també.
Efectivament. Jo crec que en els programes que portem ja estem donant-nos compte de que molts dels problemes que tenim a nivell emocional els creem nosaltres a soles. No necessitem que ningú ens digui res, no? Ja és la nostra ment en el seu diàleg interior i en les seues conductes de preses la que ens posa en aquesta tessitura de dir: no sóc capaç de fer aquest treball, no sóc capaç de mantenir aquesta relació o no sóc capaç de solucionar aquest problema, sí?
Sí, me fique jo mateixa els pals a la meua roda, no?
Clar. Clar, són pensaments limitants els que ens fem moltes vegades, són diàlegs limitants. Què ocorreix? Esta inseguritat ens porta a uns comportaments front a la societat o front inclús a la nostra pròpia família que pot arribar a un punt que me faça comportar-me com una persona tímida o com una persona que aparentment tinc certes paranoies, o inclús me porta a un aïllament social, no? El no voler eixir, no voler relacionar-me perquè me sent tan insegur, tan incapaç, que me tanque en un cercle de confort, no? Entonces el meu espai de confort se reduís de tal manera que només me sent segur en casa, no?, per dir-ho d'alguna manera. I això relaciona molt en esta època de pandèmia.
És que això t'estava dir, estava pensant, no? Jo dic, és que n'hi ha molta gent, o sigui, que encara no ha eixit de casa i a lo millor quan ha eixit mos tornen a dir: cuidao, cuidao, cuidado en lo que feo, porque a lo mejor tornem a lo de l'altre dia, no?
Efectivament. Vivim una situació, jo moltes vegades dic que és com un limbo, no? És aquesta sensació de seguretat, inseguretat constant, de no saber el que va ocorrir demà, perquè això canvia en hores, no? Doncs una persona que ja vinga d'una inseguretat patològica, per dir-ho d'alguna forma, si, enfrontar-se en aquesta situació de pandèmia, uf, és molt dur, no? És molt dur.
Sí, clar, imaginem-nos la persona que és insegura, ella mateix, que tinga damunt una situació o visca en una situació insegura. Això deu ser un xoc de trens constant, també.
Clar, perquè quan jo me sent insegura de mi mateixa, quan no tinc una autoestima sana i elevada, i sa inseguritat que sent cap a mi, també la sent cap a l'entorn i cap als altres. Doncs dubte de que sent jo insegura, dubte de que puga sortir al carrer, puga relacionar-me sense tindre la conseqüència d'acabar contagiant-me del virus. Això incrementa el meu malestar, no? I sa inseguritat inclús de cara als altres. També hi ha una altra conseqüència d'esta inseguretat diferent, que és quan això me pensa també quan parlava en algun altre problema, quan la meva inseguretat me porta a una actitud compensatòria, val? Doncs què és aquesta actitud compensatòria? Pues mostrar-me arrogant o mostrar una certa i entre comilles agressivitat en el meu comportament o inclús en el meu estar físic, no?
O una prepotència.
I sa prepotència que enmascara que en el fons el que estic fent és defensar-me ja d'entrada perquè jo no me sent segura.
Clar, és com les persones, a lo millor, hi ha moltes voltes que tu quan te trobes a gent dius, oh, que seria, no? Té una actitud molt bord, molt prepotent, el que hem dit, però a lo millor torna a amagar i sa por que té de, és que no vull confiar en els demés, perquè els demés són millors que jo, no vull donar-me a conèixer, no vull que la gent traspasse més enllà de mi, no? I per això tinc que ser un mur fort. Tornem una altra volta també a lo de la setmana passada, no?
Clar, clar, tot està molt relacionat, no? Me posa esta corassa per a que ningú puga entrar, no? És com si ho relacionarem un poc en l'astrologia, que tu d'això ja em saps un poc, parlaríem del signe càncer, no? Que és el cranc que se fica dins de la seva conxa, no? I això és la corassa per a que ningú puga invadir el meu espai de confort, perquè jo me sent vulnerable. No vol dir que siga vulnerable, però me sent vulnerable.
Les mentides, per exemple. Hi ha molta gent, o sigui, ser mentirós, mentider, arriba a ser una enfermetat compulsiva.
Sí.
I lo pitjor és que a lo millor esa persona no s'adona, no? Que patís esa enfermetat.
Efectivament. Me cree com un personatge, no? I tinc que sostindre aquest personatge. Doncs de vegades tinc que tirar mà d'esta mentira o d'esta falta de veritat, no? Adornar la veritat per a que m'ajuda a sostindre la persona que realment no sóc, perquè esta persona, diguem que està ocultant la meva identitat o la meva veritat d'inseguretat emocional o personal.
I aquestes persones que són mentideres, insegures, celoses, envejoses, solen fugir, no? Quan veuen que tot està descontrolat, quan a lo millor veuen com són de veritat, fiquen terra de permís, no?
Clar, és que és molt difícil, i això també ho anem parlant cada programa, no? És molt difícil reconèixer-me i acceptar-me. De vegades te diuen algo i tu dius, no, si és que això no va en mi. Però en el fons sí que va en tu, no? O te observes un patró o una conducta en l'altre que te xirria, te molesta, i si jo te preguntara, però quan d'esta quan d'este patró, quan d'això que te xirria de l'altre tens tu? Tu diries, ui, no, res. Perquè no te permetisses tal vegada veure que efectivament te molesta tant perquè és un reflexe de lo teu. Val? És molt complicat el acceptar que aquestes debilitats jo les tinc. Val? actuem en ese piloto automàtic i no som capaços de parar-nos per a veure realment què n'hi ha darrere d'aquest comportament, no? I me ve al cap un poc, jo sóc esfumadora, ja no recordo els anys que fa que no fume, i moltes vegades l'acte d'agafar un cigarro i encendre el cigarro és una corassa, una defensa de fum que te poses, no? Per a distanciar-te de l'altre i sentir-te protegida, no? Moltes vegades n'hi ha fumadors que són fumadors socials que front a determinades situacions necessiten fer i se xicoté d'acte de psicomàgia per a sentir-se segurs. Això no se fa d'una forma conscient. Això se fa. Automàticament, perquè ho has repetit tantes vegades que ja és un patró que has instaurat en tu i si no ho fas, te sents vulnerable, te sents despullat, no?, fent front a l'altre.
En moltes circumstàncies, no?
Efectivament.
Ens sentim despullats. Tant en l'àmbit personal, a lo millor, com en l'àmbit social que tu has dit abans. Sí. I clar, això en parella, en el treball, ens segueix afectant també molt.
Efectivament, també en l'àmbit laboral ocorreix tot això, no? O inclús des de la infància, el xiquet que té un examen i pues ell se dona compte de que li suen les mans o de que s'ha quedat en blanc. O...
Sí, però moltes voltes, o sigui, aquesta inseguretat pot ser heretada? O sigui, si hi ha una mare protectora darrere, pot fer més insegur al xiquet?
Per supost. No? Per supost que sí. Jo me n'adoné pues, en el meu fill, clar, m'agrada parlar del meu fill perquè pense que una mare desperta mínimament depèn molt del fill, no? O de la filla, dels fills. Depèn molt d'ells i depèn molt de les actituds que la pròpia mare tenim front als fills. Clar, el fill, el xiquet té que dependre, no? Està en una època d'aprenentatge. I la mare té que ensenyar, però arriba un moment que és precís soltar al fill i que el fill faci l'autoexperiència. És l'única manera de dependre. Està molt bé mesurar molt el que li demanem als fills quan es comencem a soltar-los, no? Fes esta tasca, fes l'altra. Evidentment, el fill no va a fer-lo perfecte a la primera, o a lo millor sí, però n'hi ha que tindre compte, no? Perquè si ho fa i tu li ho desfàs una vegada i una altra vegada, perquè això no està bé, carinyo, vas a tornar-ho a fer, o te ho torni a fer jo, o mira com se fa, això a ell li va creant la sensació de que no fa les coses bé, perquè l'adult constantment ho refà. Doncs jo crec que n'hi ha que estar despert i donar-te compte de què li demanes i encara que no estiga perfecte en alguns moments, dir-li, fenomenal, ho has fet, i deixar-ho com està. Se m'ocorreix, per exemple, fer el llit, no? Quan el xiquet es comença a fer-se el llit. És molt difícil fer el llit per a un xiquet. Però la mamà també se té que aguantar un poc de dir, va, no està perfecte, però l'ha fet ell. El dice, avui està estupendo. I un altre dia convidar-lo a que el faça en ella per anar millorant aquesta tècnica de fer el llit i que a poc ell se vagi superant. No?
I donar confiança. Molta perquè confiança. Això és donar confiança. Sí, sí, no crear prejuicis de és que no ho faig bé. Perquè així tu, quan a lo millor t'equivoques, no? Diguem, per exemple, en un examen, no? A lo millor si esa persona i ese xiquet suspèn en matemàtiques, però tot lo de més està aprovat, tampoc li repetisques l'error que ha fet perquè tot lo de més està aprovat.
Efectivament, i també n'hi ha que veure el per què ha suspès matemàtiques, què ha passat, no? Fill, ha suspès. Estaves nerviós? Era algo que no t'havies estudiat? Algo que no has comprès? Què ha ocorrit en l'examen? I després ensenyar-li també que el tindre un examen suspès te dona l'oportunitat de millorar. Val? I ja està. I els altres els has fet bé. Pues este està suspès, pues anem a veure el proper examen. Anem a preparar-nos un poc millor en el que penses. No? És un poc analitzar, no? lo que va ocorrint. L'examen és algo més que l'examen. És l'espai on se fa, l'ambient en el que se fa i des de l'emoció a la que va el xiquet.
Sí, això me recorda a la frase que vam ficar l'altre dia quan l'expresident d'Uruguai, Pepe Mujica, va dir adeu, que ha dit adeu a la política, van ficar justet un trosset així que va dir: l'èxit consistís en alçar-se moltes vegades.
Efectivament, efectivament. Sí, efectivament, ahí. És dependre alçar-se, no? Espolsar-se la roba i poré, va, acabar on va el camí i tirar endavant. No n'hi ha altra, i menys en este temps en el que estem, no?
I llevamos esa inseguritat, sí, no? Sí. Perquè si tu dius em vaig a caure, et cauràs.
Evidentment, perquè, dona't compte, els pensaments, i això me penso que també ho han parlat en algun moment, els pensaments negatius acaben minant-nos, i el pensament negatiu el tinc jo. Val? Una altra cosa és el missatge que m'envia l'altre, però jo sóc la primera que tinc pensaments negatius. Si jo ja surt de casa pensant que tot me va aixir mal, que hi ha molta gent que surt en aquest pensament, doncs tinc moltes més possibilitats de que algunes coses me sortisquen mal. Mentre si jo vaig entrenant-me en tindre pensaments positius, augmenta la meva autoestima, augmenta la confiança en mi mateix i tinc més possibilitats d'afrontar les situacions en aquest positivisme i poder tindre un èxit més fàcilment, no?
I tranquil·litat, no?
I tranquil·litat, sí.
A lo millor, donat este anunci, no, de l'estat d'alarma, que ens ha ficat a tots en preavís, que n'hi ha que dir-li a molta gent, no és el confinament de març, no? Però la gent ja està com tensa, no? A part dels deures, que no sé si aquesta setmana ens traus deures, sí que... com animar a aquesta gent que torna al març amb aquesta por de tornar a eixir, de fer-ho malament, amb molta pressió, perquè al final estan ficant-li la pressió a la societat damunt.
Clar, estem vivint un temps molt peculiar. Molt peculiar. Estem en aquest limbo total, no?, de no saber el que va passar. Jo crec que l'èxit a nivell individual... que se representarà, se reflexarà a nivell col·lectiu, perquè al fi i al cap som part d'un col·lectiu, però som un individu. Jo crec que l'èxit és en ese entrenament que parlem tantes dies, no? Ese entrenament de pensaments positius, en ese entrenament d'estar despert, de donar-me compte del que ocorreix en la meva ment i de la realitat de lo que està ocorrint. Què passa? Que quan parlem de toque de queda, jo sóc la primera que se me fiquen els pèls de punta. Perquè no puc deixar de relacionar-lo en altres situacions que no vull narrar ara, que tots tenim al cap, sí, que han ocorrit, no? Doncs n'hi ha que entendre que efectivament el que tu dius no vol dir això, el toque de queda en estos moments, val? Tot ha canviat i el que hasta ara valia ara ja no val. Entonces crec que és el moment en el que necessàriament mos tenim que mantindre en el ara. Ara, avui, ara, este instant, este minut, este moment. I no vaig anar més enllà a pensar en el que passarà, no? I ser impecable en les meves accions, en els meus pensaments, en les meves paraules, per a poder anar adaptant-me a tot el que vaig a sorgint. Ser impecable també en filtrar la informació que m'arriba, val? Per a mantindre'm en la realitat. Jo crec que el poder analitzar en aquest moment tot el que se parla en els mitjos i tot el que va arribant dels mitjos de comunicació és també molt important. Mantindrem ahí en la calma i en la serenitat personal.
I no traslladar-ho.
Efectivament, i no traslladar-ho. És molt difícil a vegades no traslladar-ho, no? Perquè anem en el run-run, no? I arriba un moment que algú te toca la tecla i tu li vomites el run-run treu i l'altre se'n va en el seu i en el teu, no? Bé, filtrem, no? Jo crec que és moment de filtrar molt i respirar i mantindre en la realitat, no? I la realitat és que estem així en directe, fem este programa, i en estos moments, jo això li ho dic moltes vegades a les alumnes de ioga i de pilates, en estos moments l'únic real és que estem així fent el programa. No n'hi ha res més real. Quan sortisca de la porta, per la porta, la meva realitat canviarà, anirà canviant constantment, i me tinc que mantindre en aquesta realitat.
Per tant, tranquils,
sí,
filtrar i no traslladar aquest nerviosisme a la gent en aquest moment que ens podem sentir insegurs.
Efectivament. Pense que és un bon moment també per a començar a fer pràctiques de meditació, no? Meditacions guiades, meditacions que algú t'introduïsca portant-te de la mà, no? Jo, els grups que tinc de meditació i de mindfulness, fem la pràctica, després compartim, portem deures per a casa, crec que és un bon moment per començar a dependre, a desconnectar Isamen en el moment en què és precís que se desconnecte, netejar-la, com ja hem parlat altres vegades, fer-hi ser reset i tornar a començar.
Pues d'ací ho animem, a més tenim temps, eh?
Per supost, cada vegada tenim més temps.
Això sí. Pues, Pilar Aleixandre, moltes gràcies per haver parlat amb nosaltres i haver-nos traslladat aquesta tranquil·litat, no?
Gràcies a vosaltres.
Fins al dimecres que ve, que t'espera així, eh? Amb un nou tema, ja veurem.
Fins al dimecres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Vila-real.
Las 4. Ay, solo me quedan 2 horas para ir a trabajar,
Tot Descans, porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar, en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Reciclar és la nostra responsabilitat. Fem-ho bé. Recorda, envasos de plàstic i llaunes al groc, vidre al verd, el paper i cartró al blau, però compte, si està banyat amb oli o aigua, va al marró amb l'orgànica. Consulta www.dipcas.es. Diputació de Castelló.
Va, on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Vila-real.
Descubre en Canem la nueva temporada de otoño-invierno con marcas como Vero Moda, Tifosi, Compañía Fantástica. Todo lo que estás buscando en moda hombre y mujer, desde la talla XS hasta la XXL. Vístete en Canem, en Nules y Vila-real o en la tienda online www.canem.shop.
Madre mía, que Queso Mentero ha cerrado.
No, que dicen que abren en Valencia.
Pues yo he oído que abren en Castellón.
No, Queso Mentero abre.
¿Pero dónde?
En Vila-real, Avenida de la Murá, número 11. El teléfono de siempre. Te esperamos en Queso Mentero Chisbar.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino. Pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino. Económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO. Llévate 2 gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Vila-real.
Siempre en la oscuridad, la voz no tiene sentido, el silencio lo es todo, pero en su propio olvido, en sus ojos apagados.
Avui és dimecres i tenim així amb nosaltres el senyor alcalde José Benyog, l'alcalde de Vila-real. Molt bon dia.
Molt bon dia.
tornem a demanar-li que ens escolti i sobretot que ens conteste.
Sí, bueno, encantat d'estar així, de donar la cara en un moment tan difícil com estem vivint, en el que la prioritat, evidentment, ha de ser la lluita contra el virus i intentar que quan això passe, que passarà, i que n'hi ha que tindre il·lusió en què passarà, no? Ens trobe el millor possible preparats per a poder afrontar la recuperació i especialment que el virus destruïsca el mínim possible, i això és el treball que estem fent, sent conscients que moltes de les coses que me comenten en este programa, que me comenta la gent pel carrer, que hicen en els plenaris, que tenien previstes per a esta legislatura, possiblement no podran ser possibles, no? Però evidentment el que tenim que tindre és claret que les prioritats són les prioritats i sobretot hem de lluitar tots junts per a evitar que el virus destruïsca tot el que hem sigut capaços de construir tots junts. Jo a la plena disposició dels veïns i veïnes, com dic, donant la cara, explicant el que podem fer, el que no podem fer, el que de vegades humanament som incapaços de fer pues, per la nostra capacitat i sempre, no? en aquest element d'humilitat que té que regir l'Ajuntament de Vila-real, la casa de tots, som humans i evidentment de vegades pues, mos equivoquem i agraïs molt que els veïns i veïnes me puguen plantejar qüestions i de vegades crítiques sense ningú tipus de problema, no? A mi no me preocupen lo més mínim les crítiques. Si no en tinguera, evidentment, algo raro estaria passant en esta ciutat.
Pues si li pareix, anem per als eixos detalls més menuts, que pareix que no tingui que preguntar-li a un alcalde, però dones compte que quan nosaltres ens diem als ciutadans que ens diguen que els preocupa, pues, per exemple, a Pilar Costa li preocupa que en la zona de la Huerta els contenedors de basura són antics i no tenen pedal, con lo qual la gent deixa les bossetes alrededor i li pregunta que si no podia canviar-los i posar-los de pedal.
Bueno, mira, esta és una de les coses que d'alguna manera explica que, i és lògic, tots els veïns i veïnes que ens estaran escoltant entendran que l'alcalde no sol arribar-li la queixa d'una veïna concreta com Pilar sobre el contenedor d'ací o d'allà. De vegades sí que ens arriba i evidentment immediatament jo faig a través del meu gabinet i a través evidentment directe també personalment en les reunions amb els regidors o per el WhatsApp o en una crida de telèfon ràpida al regidor de turno, al responsable del tema, per a que actue, no? Però sí que l'alcalde, evidentment, en este cas, està preocupat perquè sap que n'hi han prou queixes paregudes a les de Pilar. Tenim uns contenedors ja prou antics, en un contracte de arreplegada de FEM ja prou antic, i evidentment això que me preocupa, no només perquè li preocupa a Pilar, sinó perquè és una queixa prou habitual des de fa prou de temps, i en el que també ha hagut tot un desenvolupament d'aquest tipus de serveis, que en altres pobles i ciutats, quan la gent viatja, veu que n'hi ha ja contenedors d'un altre tipus, que és molt més senzill poder alçar la tapa, per a la gent que té dificultats de mobilitat de vegades, o la gent gran, etc. Pues això, com a alcalde, evidentment sí que me preocupa que este contracte d'alguna manera estiga ja un poc desfasat a lo que necessitem en la ciutat. Li tinc que dir a Pilar que en estos moments, en els contenedors que tenim i en el contracte que tenim, com és un carrer, a més, el que ella planteja, per lo que me diuen que se canvia d'estacionament, quan ve lo de les 15 dies i tal, no podem ficar els contenedors girats, etcètera, perquè generen un problema des del punt de vista de la policia. Però sí que li adelante que estem treballant en un nou contracte. Duem ja molt de temps treballant en la licitació d'un nou contracte i, bueno, pues, com he dit, possiblement el virus mos faci retrasar algunes coses i perdre una part important d'esta legislatura. Això ho hem d'advertir a la gent, però la gent entendrà que, evidentment, la prioritat ara és el virus i que hem de lograr entre tots que destruïsca lo mínim i que estiguem preparats per a la recuperació, per a que quan això ja passe pues, puguem tirar endavant de la millor manera possible i recuperamos antes que tots, que tinc molta confiança que la nostra ciutat serà aixina. Per tant, li dic a Pilar que estem treballant en aquest nou contracte, que espere que quan abans el puguem tindre ja licitant-lo i que en el moment en què s'adjudicarà tindrem molt en compte aquestes dificultats que tenen aquest tipus de contenedors.
Seguim en la neteja i ens parla Rafael Mora. Si finalment esta ruta botànica que tenim i que està molt bé se pot limpiar perquè considera que no està ben atesa la ruta botànica.
Bueno, la ruta botànica està malament. Està malament perquè jo també sóc un usuari de la ruta botànica. Me dona molta llàstima i me dol molt que ese paratge protegit del riu Millars i, a més, esa joia, ese pulmó que tenim del nostre Termet i tot el que impacta sobre el riu Millars estiga en aquestes condicions. Però vull explicar què ha passat. Els mesos del confinament era una zona tremendament utilitzada per la gent. Era el lloc on la gent normalment eixia a caminar, en els horaris que s'establien per part del govern i que se permetia a les distintes franges de horàries. La veritat que va tindre una densitat d'impacte el paratge molt potent, de molta gent que anava, i n'hi ha una part d'esta gent que és molt incívica, no? I l'altre dia pues, vam estar veient com se dicen mascarilles tirades per terra, se dicen botelles de plàstic, colilles... És a dir, la gent hi ha una part tremendament incívica i per més que intentem netejar i netejar i netejar, si no som capaços d'entendre que això és una joia de Vila-real, que podem ficar-la en risc en un cigarret en un moment determinat, que podem ficar-la en risc, evidentment, també des del punt de vista mediambiental, en els plàstics que tirem, que acaben en el riu, que el riu els agarra pues, algun pato, alguna gavina, algun au dels que n'hi ha allí i tal, i que això genera problemes a la fauna també i a la biodiversitat. Primer, demanar i exigir a la gent que siga més cívica i, evidentment, cuida el nostre paratge. Li he transmitit al regidor José Ramón Ventura Chalmeta la meva preocupació. És un paratge que té molta pressió. En aquests moments que la gent no té moltes ganes de viatjar a altres llocs per totes les restriccions que tenim i totes les dificultats, és un paratge que està sofrint molta, molta pressió humana. Aquest estiu per a gent inclús que anava a nadar, que anava allí a berenar, etcètera, etcètera, i que, com dic, tenien pues, molt poc de civisme i això ha generat, evidentment, que n'hi hagi una imatge d'esta zona prou degradada. I en segon lloc, vostès saben que enmig del confinament i un poquet abans van haver uns temporals, unes pluges, que evidentment van ser molt dures, van fer caure arbres molt grans, van destrossar alguns camins i alguns accessos, inclús va caure una roca molt gran que està dins de la séquia major i que ara tenim un pacte ja en els regants que en el moment en què deixen de regar els horts, no?, i pare un poquet el tema del rec, perquè ara no podem parar i la prioritat és alimentar els nostres camps, especialment en guany que tenim una campanya algo millor i que n'hi ha un poquet d'optimisme dins de tota la crisi que està patint la citricultura, la traurem i farem aquests treballs. Sabem lo mal que està, per a resumir. I per això el responsable d'este paratge és el Consorci del Millars, que està integrat per la Diputació, per la Generalitat Valenciana, l'Ajuntament d'Almassora, l'Ajuntament de Vila-real i l'Ajuntament de Borriana. Ja l'altre dia, en la Junta Directiva del Consorci, ja fa més de mes i mig, vaig plantejar tot un reportatge de fotos i un escrit directament a la Junta Directiva i un reportatge de vídeo que hem gravat des de l'Ajuntament explicant-los lo mal que està. Explicant-li a la presidenta, a Merche Galí, a la meva companya, l'alcaldessa d'Almassora en estos moments, és la presidenta del Consorci, anem tornant els alcaldes, l'any que ve me tocarà de nou a mi presidir el Consorci, explicant-li la situació tan dolenta que tenim. I ja s'està treballant en un projecte extraordinari que va més allà del contracte de manteniment que tenim per a fer algunes obres de millora, per a deixar-lo en les millors condicions possibles, inclús renovant tot el tema de la carteleria pedagògica, etc, etc. Per tant, tinc que dir-li que evidentment en breu, si tot va bé, jo crec que a principis de l'any que ve podem estar en condicions d'invertir allí prous diners des del Consorci del Millars, que és el que vam acordar l'altre dia, per a deixar-lo en condicions. Però això no lleva a que tinguem que demanar i exigir civisme de la gent i cuidau per el nostre patrimoni, especialment en este patrimoni natural que és una joia per a Vila-real, que quants pobles i ciutats voldrien tindre a 2 quilòmetres de la seva ciutat un riu natural com és el Millars.
Roberto Jiménez diu que li aplica la informació que per a reforçar la limpieza en els col·legis van a contractar més personal, que farà funcions de conserjeria i ajudarà en tareas de limpieza i desinfecció. Tant i que en esta casa vostè va fer roda de premsa, a més, i se va explicar, però ell té dubtes de com se pot optar a este empleo, no sé si li pot donar algo de llum a Roberto Jiménez. Van a contractar-se personal, més personal, per a reforçar lo que són escolatges?
Sí, sí, jo me vaig comprometre des de l'Ajuntament, hem estat al costat de les escoles des del primer moment, en el confinament, en moltíssimes activitats, donant-li un poc d'il·lusió als xiquets, a les famílies, ajudant en el tema de les tablets, a les famílies amb més dificultats, lo que era competència nostra i lo que no. Tot, lo que fera falta, ¿vale? En estos moments també me vaig ficar a la seva disposició, me vaig reunir en les AMPES, me vaig reunir en el Consell Escolar diverses vegades i vam activar un pla de tornada física a l'escola que contemplava diversos punts. Entre ells, un seren és del reforç dels conserges, evidentment. Per què? Pues perquè evidentment hem tingut que habilitar eixides i entrades d'escolatges extraordinàries, hem fet un gran esforç també des de serveis públics per a ficar valles, per a habilitar espais, per a obrir alguna porta diferent en algunes escoles, i ara necessitem que aquestes portes estiguen evidentment cuidades per persones a l'hora d'eixir, d'entrar, que no tinguin que ser els mestres, perquè evidentment ja no poden en tot, no? I perquè tenen que tindre seus grups, burbuja, que se diu, no? Perquè mos entenga la gent, bombolla, etcètera, etcètera i tal. Aleshores, sí, nosaltres anem a utilitzar el plan d'empleo de la Generalitat. Per cert, en estos moments n'han entrat ja una... Ha entrat ja en estos moments uns quants treballadors que han seleccionat des del Servef, des de l'oficina d'empleo, i d'estos, dos o tres, vaig donar ordres l'altre dia que feren unes entrevistes, ja aniran a ajudar un poquet als col·legis com a conserges auxiliars. I el que me pregunta Roberto, que és el que jo vaig anunciar, que específicament anàvem a destinar, és un plan d'empleo que trau la Generalitat Valenciana, nosaltres aportem una part, la Generalitat n'aporta una altra, és per majors de 30 anys, és el requisit aquells que s'hagin quedat en paro per el Covid, per tant, tenen que demostrar que estaven treballant i que en el moment del Covid els ha despedit o s'han quedat en el paro, i això són els requisits, i l'únic que tenen que fer és ficar-se en contacte en l'oficina d'empleo, nosaltres no gestionem directament, tot això ve des de la Generalitat, nosaltres coordinem i finalment contratem, però complim ordres perquè se mos entenga, ni seleccionem el personal, ni res de tot això, ojalà poguerem fer-ho, però no és aixina d'acord en la llei, les competències les té el govern valencià, la Generalitat Valenciana, però me consta que el que és imprescindible és estar apuntat com a demandant d'empleo i, a més, que quan t'apuntes pots inclús rectificar-ho en la pàgina web de la Bora, en la nostra web municipal de l'Ajuntament de Vila-real tenim uns enllaços també a la regidoria d'Economia, la gent pot buscar perfectament, o inclús ahir en la Càmera Agrària, el que era la Càmera Agrària, on està la nostra regidoria d'Economia, al costat del Banc de Sabadell, ahir en la Murà, també atenem a la gent i li expliquem com pot optar a estos puestos. I com s'opta? Pues com dic, estan apuntat en el paro, que tinga aquests requisits que hem dit anteriorment, que siguin majors de 30 anys, que hagin caigut en paro en aquests moments per el Covid i que ho puguen acreditar, i aquestes seran les preferències que se triaran, i que diguen que ells volen o demanden una plaça de consergeria, ordenança o auxiliar de consergeria, aquestes tres coses. Si, claro, si està apuntat en el paro i quan fica les preferències fica un altre tipus d'activitat, no se'l quedarà. Entonces, nosaltres vam fer aquesta publicitat i ho hem fet transparent absolutament per explicar-li a la gent que això és el que pot fer. El que sí que li dic que el tema està molt avançat i que jo no sé si en aquests moments ja, crec que en dos o tres dies ja ens enviaran els llistats, però bueno, anime a la gent a que ho intente perquè evidentment és un procés públic absolutament transparent i evidentment pues, n'hi ha uns criteris que nosaltres no manegem, sinó que gestiona perquè té competències la Generalitat Valenciana i en aquest sentit és com se fa. Això és el que li puc dir a Roberto.
Carmen Monzó li pregunta, i ara vostè dirà la competència és de la Conselleria de Salut, però li pregunta a vostè com a alcalde i li pregunta sobre el puesto més propet que tenim i és com està la situació sanitària en Vila-real, si té constància de si n'hi ha saturació a l'Hospital de la Plana.
Bueno, anem a veure. Evidentment, este tema és un tema molt relatiu i la gent quan veig els mitjans de comunicació, els telediarios i les imatges que estan aixint en tots els països d'Europa s'estarà donant compte lo grave que s'està ficant el tema, no? Especialment en esta segona oneada, que mos preocupa moltíssim. Per a que mos entenga la gent, si tinguérem 25 casos de Covid en Vila-real i estiguérem en Alemanya, mos tancarien el poble, els bars i els restaurants. Merkel ha marcat un criteri en Alemanya que és 50 casos per 100.000 habitants. Com tenim 51.000, si tinguérem 25 casos, estaríem tancats. En Espanya funciona diferent per la nostra cultura, especialment perquè pues, a lo millor en Alemanya, evidentment, hi ha equilibri entre economia i salut, que no és mai ficar en la balança que preferim que se guanyen diners i negoci a que la gent estiga sana, no. Sinó que, evidentment, sense salut no n'hi ha economia i sense economia no n'hi ha salut. Perquè, evidentment, tot l'esforç brutal pressupostari que el govern d'Espanya, Pedro Sánchez, va anunciar ahir, o la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, o la Unió Europea va ficar en matèria sanitària per a lluitar contra el virus, requereix de recursos públics. I els recursos públics es paguen les empreses, els treballadors, en la seva nòmina i en els seus impostos. I, per tant, això és un cercle viciós en el qual, quan algú diu que els diners són il·limitats i que cauen del cel, pues que no se ho crega ningú, mentira, entonces. I ese chico difícil equilibri en que n'hi hagi economia en marxa, en que aquesta economia puga continuar pagant impostos per a nutrir a la sanitat i reforçar-la per lluitar contra el virus, és el difícil equilibri que en aquests moments és que governem i els polítics pues, tenim que ser capaços de tirar endavant. Vila-real, però entendremos en el que m'estan preguntant, en aquests moments els datos últims que tinc, estic normalment al dia i preocupant-me per la situació, estan en uns 97 casos per 100.000 habitants. ¿Vale? Evidentment, pues, estem parlant de que el que hauran escoltat per televisió en algunes zones, que estan la Rioja mateixa, que ha tancat un mes tots els bars i restaurants, que està parlant de 1.000 casos per 100.000, 1.000, pues estem 10 vegades més baixos. Però això no vol dir que estiguem bé. Val? Evidentment n'hi ha pobles i ciutats dels voltants, per els datos que tinc, que jo no vaig a traure així públicament, que estan el triple que nosaltres o el doble, és a dir, estem en una mitja. Si catalogarem en lo que s'ha fet en aquests moments en els còdics que ha tret conselleria últimament, de l'1 al 3 estem en un nivell 2. Però això pot passar en 2 setmanes a un nivell 3 d'una manera immediata, perquè 97 casos per 100.000 habitants són 97 potencials contaminadors del resto que poden generar un brot que pot generar problemes. I per això jo el que li vull demanar a la gent és que, de moment, som un exemple de comportament. Hem tingut nivells molt bons. No ens ha tocat tancar instal·lacions deportives, no ens ha tocat ficar més restriccions als bars i restaurants, a l'hostaleria, que ja està patint prou. No estem eliminant activitats culturals i estem fent-les en tots els protocols que toca, activitats socials, és a dir, estem intentant dur la ciutat, i ho hem aconseguit, i me sento orgullós i agraït al poble de Vila-real de poder tindre el poble dins de les circumstàncies que tenim viu, perquè aquesta és la realitat, els mercats ambulants, val? Ahí en els llocs on ens hem instal·lat, que ens costen 10.000 euros cada mes per a poder-los tindre en les garanties, entre banys, desinfecció, tot el control, seguretat, etcètera, etcètera, però ens pareix molt important, per el que deia abans, que el poble ha d'estar viu, que tenim que intentar que el virus ens arruïni el mínim possible i estar preparats per a la reconstrucció en el moment en què vinga, pues bueno, jo el que tinc que dir és que no som des que pitjor en aquests moments estem i crec que ha sigut fruit del treball i de l'esforç que tots estem fent i la responsabilitat, però evidentment tenim alguns casos que jo vull advertir des d'ací, els típics sopars i dinars i festes en els masets, a nivell familiar, inclús en amics, etc. No és moment de fer aquestes coses. No és moment de fer aquestes coses. Per quatre actituds d'estes en un moment determinat irresponsables, li obligarem a tancar a un bar i un restaurant, obligarem a tindre que estar a l'hospital col·lapsat en l'estrès que ja estan patint els metges, que ja saben vostès, que se va fer públic l'altre dia. N'hi ha diversos sanitaris de l'hospital en aquests moments positius, el director mèdic, la directora d'enfermeria, jo tinc contacte permanent amb ells, i és un drama aquest tema. Com està l'hospital? Pues bueno, la realitat és que de les 10 UCIs, perquè damunt nosaltres tenim el problema que l'hospital és un hospital molt xicotet, jo ahir me vaig preocupar per si tenien que ajudar-los d'alguna manera a tornar a condicionar les poquetes coses que queden en el centre de tecnificació esportiva, adelantant-me per si fa falta en una setmana o dos o algun poble dels voltants li farà falta. Evidentment, aquest centre de tecnificació esportiva s'ha ficat a la disposició de sanitat, a la disposició del Departament de Salut de l'Hospital de la Plana, que prestem un servei comarcal i Vila-real solidària en aquest sentit. Hi ha hagut malalts d'altres pobles desvoltants, com tenen que haver-los, evidentment, si tenim algun tipus de dificultat i com vam cedir inclús l'albergue municipal i el vam preparar pel tema dels temporeros de la Taronja, de qualsevol poble també que poguera tindre alguna dificultat. Sempre Vila-real vol ser solidària i Vila-real és una ciutat oberta que recibís molta gent que ve a fer tràmits, a treballar, a disfrutar en nosaltres i volem continuar liderant aquesta qüestió. Per tant, en resumen, no estem d'alguna manera lo pitjor que podríem estar d'acord en el que estem veient per ahir. L'hospital, el problema que tenim que és molt xicotet i de 10 UCIs n'hi han ocupat és 2 en aquests moments per tema de Covid, però evidentment en qualsevol moment el que estic dient així se me'n pot anar al traste. I per tant, demane i suplique la responsabilitat de tots perquè el problema no està en els actes que organitzem, en tot el protocol adequat, etc. Han passat per la plaça de Bous 7.000 persones. En un mes, 7.000 i pico.
Després abordarem el tema de la plaça
però,
de Bous.
Però no, només l'exemple sanitari, 7.000 i pico. O per els concerts, 300, 300 i 300, etc. I falla més de 15, 20 dies, 30, evidentment la curva de contagi ja s'haguera notat si haguera hagut algun tipus de brot en aquest sentit, i no l'hem tingut. Per tant, se demostra que quan hi ha control i hi ha protocolos, se controla millor. Però, per favor, ojo en les festes privades, per favor, que no són necessàries en aquests moments.
El pròxim acte que tenim, el 1 de novembre, el dia de Tots Sants, i vostè sap que això tindrà que estar ben organitzat. Com ho han organitzat? Què tenen que saber els ciutadans? Com aniran? Si se farà la missa?
En la sensibilitat absoluta d'un ajuntament, i parle jo també com a alcalde, que sempre hem tingut pel nostre cementeri i pels nostres éssers estimats que descansen allí en el camí l'ermita, i que per tant mos pareix un element importantíssim de la convivència, i per tant no volíem marejar a la gent en cites prèvies, en tindre que agarrar número. El cementeri és un espai prou gran en el qual l'aforament que mos cap sí que són 400 persones. Tot el que està rodant per ahí són bulos, tot, que si entraran per grupets, que si tenen que agarrar cita per poder anar, això és mentira tot. El protocol és tan simple com el següent: màxim 400 persones dins, n'hi hauran tota una sèrie de controls de seguretat per a evitar que no n'hi hagin més de 400 dins. Li demana a la gent que les coses que tinga que fer i visitar els seus éssers estimats, pues ho faci d'alguna manera pensant que pot haver gent en un moment esperant a poder entrar en aquestes 400 persones. Molta gent ja s'ha adelantat, la meva família mateixa pues sol tindre la tradició fa ja uns dies d'anar abans. Bueno, pues això és la realitat, però que no n'hi ha ningú altre tipus d'impediment, que l'autobús gratuït i reforçat estarà allí per arribar.
Això em preguntava Maria Rubio, si tenim autobús.
Pues per descomptat, Maria, com tots els anys, i a més pues ja li dic que sense ningú tipus de...
L'horari serà el mateix.
L'horari el mateix, des de les 10 del matí fins a les 6 des de les
9.
9 del matí fins a les 6 de la vesprada, perdó. 9 del matí a 6 de la vesprada estarà el cementeri obert, 400 persones, control de l'aforament en la porta per a que no n'hi hagi més de 400, per a que mos entenga la gent la que va al mercat, per a que entenga un poquet una cosa pareguda. Si en el mercat arribarà un moment que n'hi ha més aforament del que se mos permetís, tallaríem l'entrada, igual que hem fet el de la verdura, molta gent que ha anat a la verdura moltes vegades, allà al costat de Carrefour, i tranquil·lament la gent esperaria i entraria tots en mascareta, garantitzarem les mascaretes, sap que en tenim un banc de mascaretes molt potent i que sempre hem estat ahí en els actes i ajudant a la gent en aquest sentit, de l'hidrogel, tot això estarà a la disposició, i després la missa. La missa és importantíssim perquè és un acte oficial, és un acte que fem des de l'Ajuntament de Vila-real, en record als nostres éssers buigut, i el que anem a fer, evidentment, la missa, pues, des del punt de vista legal, pot tindre un màxim de 200 persones. Hem fet un esforç també per a dir-li als grups polítics, perquè només els regidors són 25, doncs si anem molts, pues, pràcticament estem ocupant una quantitat molt important d'aquestes places, farem una representació de cada grup polític, estarem allí, evidentment, complint la nostra tradició i recordant-nos d'aquelles persones que no estan així i que tant hem volgut, no? I a les que tant devem, i evidentment pues farem tots els actes com els teníem previstos i com els fem tots els anys allà en el cementeri, la missa incluïda, com dic, en la limitació de les 200 persones, que això sí que evidentment pues per aforo tenim que complir, i estarà tot completament acotat, i controlarem que no n'hi hagi més de 200 persones allà en la missa.
No, Conter, esta pregunta vaig a llegir-la sencera perquè és molt curiós el que diu Gabriel Usó. Ell ens diu: soc Gabriel Usó i abans de res volia donar-li l'enhorabona al programa perquè pareix que d'aquesta forma l'alcalde en contesta de seguida i almenys ens fa cas per ací.
Bueno, anem a veure, la dificultat que està tenint la vida que duem en les noves tecnologies i tots els sistemes de comunicació que hem implementat en els últims 10 anys, que no existien, fan que evidentment el càrrec d'alcalde, i especialment d'una ciutat mitjana com esta, i en el meu perfil també, que jo m'aparen la gent pel carrer, l'escolte, vaig al gimnasio de matí, faig vida, no?, en la ciutat i no m'amague de ningú, pues fa que atenguem de mil maneres: Facebook, WhatsApp, cridades directes, que t'aparen en el Mercadona o en el mercat central, que t'aparen per el carrer, la cita a l'Ajuntament, les cites a través d'altres regidors, és a dir, és moltes les possibilitats que tenen. Així també en este programa tenen la possibilitat de dir-me coses, no? Gabriel, crec que recorde que un dia me va parar en l'ermita i anava en la bicicleta en el fill. Jo això és el que recordo un poquet. Vaig anar a visitar, precisament crec que era el dia que estàvem fent lo de l'albergue junt amb la consellera Mireia Moyà, que va vindre a veure l'albergue que li hem cedit a Conselleria d'Agricultura per si necessitaven els nostres collidors i els magassems, tot això. I vaig veure que s'estava esperant a que acabarem allí en la consellera i tal, i va vindre i va dir, mira, perdona, és que mon pare, pobre, vivim ahí, és un camí que va a la Florida, tal i qual, recorde perfectament. Li vaig explicar lo que vaig explicar després quan ell va enviar la pregunta hacia el programa a tots, i és que hem patit moltíssim en els camins rurals, que teníem la situació evidentment feta un empastre, que això demostra perquè duem 10 anys governant, però el setge anterior no se va fer res en camins rurals, no eren una prioritat per alguns, sí, places majors, biblioteques enormes i malgastos varios, però nosaltres hem pres un plan i mos van comprometre que en 3 o 4 anys anàvem a ficar els camins rurals de la ciutat de Vila-real, més de 150 quilòmetres que en tenim, en perfecte estat. I ara, finalment, una de les coses que hem fet, que per això estarà agraït i haurà vist que ho hem arreglat, és que ja hem pogut traure endavant un contracte molt potent de 400.000 euros que s'ha adjudicat i que van presentar fa unes setmanes tota la maquinària i a l'empresa Vexa, que s'ha adjudicat este contracte, com dic, per quasi 1 milió d'euros en 2 anys, on nosaltres, ara en prioritat d'aquells llocs que estan pitjor i que la policia mos passa els informes i els serveis públics, anem dient-li què vaig a fent, i com el contracte ja està fet, ells van passant les factures directament a aquest contracte i no tenim que contratar cada vegada, licitant cada vegada carrer per carrer, forat per forat, que era una verdadera locura. Però, claro, no ha sigut fàcil acumular 400.000 euros anuals per a destinar-los a això. I això, juntament amb ajudes que hem obtès de la Generalitat Valenciana, que se notaran també de la Conselleria d'Agricultura, que també anem a arreglar alguns carrers, alguns camins més. Bueno, jo crec que en 2-3 anys, dins d'esta legislatura, pràcticament no tindrà res que veure com estaven els camins rurals fa 5 o 6 anys i com estan en estos moments, no? I per això me trobo també orgullós i agraïs també que la gent siga agraïda en aquest sentit.
En aquest cas, Gabriel, el que diu és, volia dir-li que ja no han arreglat el clot del camí de la Florida pel que va preguntar fa un parell de setmanes per mon pare. I aprofitant, clar, ja li, lo que la pregunta li, que li fa era és que si el dia de Tots Sants podran anar en el seu propi cotxe a portar a son pare, és dir, si se podran anar en el cotxe particular al cementeri. Suposo que la contesta fa un moment,
sí,
que en tota normalitat el dia de Tots Sants se podrà acudir al cementeri en sentit comú, i però que podran anar en el seu cotxe.
En
no?
tota normalitat, el pàrquing que n'hi ha allí estarà per a poder aparcar els cotxes, i ser solar que habilitem un poquet junt amb la policia perquè la gent pugui deixar cotxes allí de forma provisional, perquè sol anar més gent, doncs també el tenim habilitat. Però bueno, agrairíem també en tot l'esforç que estem fent i el treball per a complir tots els protocols i dotar de la màxima normalitat a la nostra vida del dia a dia, doncs que la gent que pugui evitar els cotxes, jo entenc que a lo millor a Gabriel que el pare és major i que el tindrà que dur en un momentet, tot aquell que pugui vindre d'una altra manera, aprofitar el mateix vehicle per a vindre més gent, aprofitar l'autobús que és gratuït i que es du allí caminant, que també si fa bon temps doncs és una bona manera de poder anar, que no està gens lluny de la nostra ciutat, el cementeri doncs és el que demana, no? Però absoluta normalitat, com tots els anys, en la única limitació de que controlarem que no n'hi hagi més de 400 dins. Ja està.
I algo que ens envia Tonet García, i que, clar, en esta ràdio entrevistem a tot el món, i tant entrevistem a les regidories d'Onda, l'alcaldessa, i que se mesclen, doncs clar, són tots pobles germans, conforme diu ell. Tonet García diu, Vic fa molts anys a Vila-real, però la meva família és d'Onda, i m'agradaria saber què és el que passa amb l'alcalde i Onda, que només faig que veure que sempre estan renyint, que són pobles germans, i com aquell que diu... Pues a veure si mos pot explicar l'alcalde què és el que passa en les basures i si té visos de solventar-se tot això.
Pues mira, li tinc que dir a Tonet que me preocupa especialment. Damunt ma mare va néixer en Onda, no? I per tant tinc un lligam en Onda, com saben, molt ample, i el que no vull és que, i és el que pareix que s'està transmitint, no? Que és un enfrentament de l'alcalde de Villarreal en l'alcaldessa de Onda, que no ho és. És un enfrentament que és inevitable per les circumstàncies que estem patint entre l'empresa pública Reciplaça, de la que jo sóc el secretari, el president és Ignasi García, que és regidor de l'Ajuntament de Castelló, però també està Maria José Safont, l'alcaldessa de Burriana, en la mateixa línia que jo i que Ignasi, està Merche Galí, l'alcaldessa d'Almassora, està l'alcalde d'Alcora, Samu, està l'alcalde de Betxí, Alfred Remolar, està l'alcaldessa de Benicàssim, Susana Marquès, per tant, estem tots els pobles que formem part de Reciplaça en un cert enfrentament en onda cada vegada més greu, no? Per què? Pues perquè en l'any 98 se va crear allí un vertedero de basures, una planta, se va crear, a més, en el vot favorable del Partit Popular allí en el Pleno, el alcalde Enrique Navarro, se va arribar a uns acords en aquell moment d'intentar aquells serveis mancomunats que necessitaven els pobles i ciutats per a créixer. Estem parlant de l'any 98, eh? Aquells serveis mancomunats que eren imprescindibles i que ens han permetit créixer i passar les poblacions de tindre, pues, no sé, 20.000, 30.000 habitants a 50 i pico mil Vila-real, o onda de tindre els que tinga a tindre més. Tota esta comarca al voltant de la ciutat de Castelló, inclús Castelló Capital, que pensàvem evidentment que volíem créixer, que volíem transformar, progressar, necessitàvem que alguns serveis imprescindibles es mancomunarem, és a dir, es gestionarem entre tots, perquè tots no podíem tindre en cada poble un vertedero, tots no podíem tindre en cada poble una depuradora, tots no podíem tindre en cada poble esos serveis comuns que són imprescindibles. A Vila-real li va tocar i va acceptar en aquell moment Enrique Ayet, no en poca contestació, en arreplegar de firmes i en molta lluita des de l'oposició així del Partit Popular, políticament prou irresponsable, va acceptar la depuradora d'aigües industrials que està al costat de Porcelanosa, i en el camí les voltes. A esa depuradora ve tota l'aigua residual industrial que emitissin les empreses d'Onda. Tota. Ells no tenen depuradora que es depure això. El seu desenvolupament industrial en Onda, que l'altre dia l'alcaldessa se'n va anar a Londres i a no sé quin puesto, en una plataforma a explicar que Onda té moltes possibilitats d'inversió, que els seus polígonos industrials són fantàstics i que allí poden instal·lar-se totes les indústries del món, jo l'únic que vaig fer vaig dir i vaig dir, mire, me pareix molt bé que vostè venga a Onda, jo estic encantat, però que sàpia que si jo fora tan irresponsable com vostè i me ho vaig a plantejar, de que no mos dis ampliar el vertedero de basures, que és el conflicte, que tots els demés volem ampliar el vertedero de basures, però en noves tecnologies, en tots els requisits que la llei establís, fent una inversió multimilionària perquè no faci olor, perquè no fiqui en risc a la gent d'Onda i ser vertedero. I ella diu que ja ha sigut prou solidària i entonces que el vertedero el fem en un altre poble. Bueno, l'Ajuntament d'Onda, evidentment, en aquests moments, la senyora alcaldessa pues, ha vist en aquest tema un filó per a guanyar eleccions i fer demagògia, i el problema és que està perjudicant d'una manera brutal als seus veïns i veïnes. I els seus veïns i veïnes se van a donar compte en un temps de tot això. Se van a donar compte que aquesta posició obstruccionista i bloquejant de la senyora alcaldessa, pues, lo que està produint en Onda és que no actuem en ese vertedero, que no fem les obres necessàries que contempla el pla de gestió per a millorar ese vertedero i que, per tant, pues, sí que possiblement el no fer totes aquestes obres perquè no mos dona les llicències d'obres, perquè mos les paralitza, perquè no mos vol vendre els terrenos que tenim ocupats que necessitem per ampliar. Tots els impediments que el Partit Popular d'Onda està ficant perquè electoralment pues, pareix que li va bé enfrentar-se a que la basura ja només en Onda i totes aquestes coses, pues, és per lo que se va produir l'altre dia un poquet de conflicte. Jo també podria plantejar-me si és que ella només pensa en el seu municipi i el seu municipi és el que té que decidir tot el que se faça, pues jo també podria plantejar-me si a lo millor per al meu desenvolupament industrial del futur necessitem que aquesta depuradora no estiga tan col·lapsada i que arriben les aules. D'on que se faça en ells una depuradora ells sí, mateixa? Si entrem en aquest debat,
en
Susana,
en és quan que és el que no podem diu, entrar? Jo crec que Tonet replega la seva declaració i li diu, senyor alcalde, que som... ciutats veïnes i germanes i el que no volem és que ens perjudique, perquè vostè li va fer una bona advertència, és dir, ella estava venent algo que no podria vendre si no tinguera les aigües que així s'estan depurant.
Nosaltres estem treballant ara, Susana, en un projecte que és llevar la depuradora nostra de Vila-real, la de les vivendes, la d'aigües residuals, que està ahí al costat del Vora-riu,
sí,
i passar-la en un tubo a la depuradora d'Almassora. Igual m'ha aprovat tot, ha aprovat el pleno d'Almassora el tema, en un requisito i tal. És a dir, nosaltres l'aigua de depuració de Vila-real, de les nostres cuaques, la durem a Almassora.
És dir, que és el que se té que fer...
És a dir, estem en un element de solidaritat entre tots en els quals, evidentment, s'instal·len els serveis mancomunats en aquells llocs que tècnicament són més viables. Vostè creu que en algun lloc, en una ciutat completament plana com és Vila-real, que no tenim ningú barranc entre muntanyes, que puga permetir la permeabilitat per a fer un vertedero i tal, tenim que instal·lar un vertedero? No. O en Burriana, que quan venen les plogudes arrastra l'aigua i que vagin totes a la mar, al Mediterrani, etc. Quan se va fer en Onda, era precisament perquè les condicions tècniques, i n'hi ha mil estudis, aconsellaven que Onda és un poble, a més, que té molts quilòmetres quadrats, molta muntanya, i que tenia possibilitats de fer-ho. I ara el que tenim que fer és evitar les molèsties que aquest vertedero està generant a la gent, de problemes de com se diu això, dels camions que entrenissen, de la quantitat de material que no podem reciclar, perquè no mos deixen fer les obres, d'olors, de possibles incendis que se poden produir per a l'acopio, per a l'acumulació, però és que ells són els que estan en aquests moments ficant en perill tot això. I jo tinc que dir-lo i tinc que dir que, evidentment, pues, la situació ara no és molt amigable.
És perquè va fer ixes declaracions, que en definitiva era el que preocupa en el
defensant vídeo. A l'empresa pública, defensant a Reciplaça, que són els interessos de tots, els veïns i veïnes de tota aquesta àrea, este consorci de residus, que en el que n'hi ha tants i tants pobles, que evidentment tenim l'obligació de tratar la basura, que per cert, i per últim, per tindre ese vertedero tancat des de 2013, que no podem tirar ja pràcticament ni un quilo de basura, l'estem duent a Múrcia, a Almeria, a Saragossa, i mos està costant al poble de Vila-real un milió d'euros més. Un milió d'euros més de tractament que podrien anar en aquests moments als serveis esportius, als serveis socials, als jardins...
Però vostè s'adona compte quan diu això...
6 milions d'euros entre tots, en clar. Camions per dur-lo a tres comunitats autònomes i a tres llocs.
És que...
I per tant ja ha arribat un moment en què tenim que pegar passos. I jo ja li dic, i ho hem dit públicament, nosaltres ara anem a defensar els interessos de tota aquesta zona i els interessos d'aquests serveis mancomunats. I me dol molt, i s'enfrentament en onda, però al final se donaran compte, anirem als tribunals,
no
i anirem
onda,
on tinguem que anar.
No és en onda, en este moment no. Se té que dir que si, la persona que està al cap de la gestió de onda té que ser conscient de que se tenen que fer les coses bé, però entre tots.
Arribem a un acord, i que fique damunt de la taula els requisitos. Jo entenc que tindre un vertedero no és algo còmodo en una ciutat, i que n'hi ha molts veïns que se queixen.
Però que no s'ha posat per capritxo, era perquè d'alguna manera el posto idóneo per a poder posar-lo.
I que estem dispostos des de l'empresa pública a arribar a l'acord que faci falta, donar-li contraprestacions a la ciutat de Onda, com se sol fer en este tipus de casos, si fa falta des de l'empresa pública, però pretendir en estos moments que obriguem un altre forat, un altre vertedero en un altre poble, en una altra zona, seria inviable i mos produiria, evidentment, molts més perjudicis que mos està en estos moments produint. No?
Mire, n'hi ha la polèmica, i per això el deixava per a l'últim moment, perquè a més mos ha portat la pregunta a Pedro Cortés i també Lucía, que no mos ha posat de l'apellido. Li llegiré si li pareix millor, més curta, la de Pedro Cortés, que li diu: en los tiempos que corren le parece bien que Vila-real sea noticia en todos los medios nacionales por la plaza de toros y concretamente los toros envolados porque no se estaban respetando las medidas de seguridad. Ens han plogut moltes preguntes d'aquestes característiques. Li llegeix una. Clar, en este moment vostè se queda com dient, contestaria tantes coses, pues es comença per la primera.
Bueno, vaig a intentar ser tot lo breu possible. En primer lloc, lamente molt, no?, que la nostra imatge de la ciutat hagi estat durant uns dies, que la nostra imatge de la ciutat hagi estat durant uns dies identificada en algo que evidentment no ha sigut més que una manipulació d'aquestes imatges i que se malinterpreta d'una manera pues absolutament conscient i per a fer mal a la ciutat. Perquè així el debat no ha estat. Pedro li preocupa, o a Lucía, el no mantindre la distància de seguretat. Si fora així el debat, jo evidentment me ficaria a plantejar-me alguna qüestió. Però el debat no és així. El debat és vou sí, vou no, vou se'n volar així, vou se'n volar no. Claro, aprofitar este debat, que és legítim i que jo respecte a qualsevol, com sempre he dit, no? Aprofitar este debat per a atacar els bous en estos moments i fer-li mal a la imatge d'una ciutat i tractar-nos a tots de salvatges i totes aquestes barbaritats, home, dir que Vila-real som uns salvatges i cavernícoles i psicòpates i algunes coses que escoltar per ahí per fer bou en volat, pues és dir-li-ho a tota la comunitat valenciana o, per exemple, a 86 pobles dels 135 que n'hi ha en la província de Castelló que fan bo en volat, Castelló capital i tal. Això és una barbaritat i una manipulació que no té nom. En el propi decret de bous al carrer s'establia, perquè jo vaig participar en la redacció d'aquest decret i en el treball, s'establia que s'intentarà mantindre la distància de seguretat a un metro i mig sempre que siga possible. Perquè érem conscients que els dos minuts de l'àmbola era absolutament impossible. Però, claro, és curiós...
Però està reflejat dins del decret.
Claro, perquè no s'ha multat i perquè al fin de setmana siguen s'han pogut fer bous a Travega sense cap tipus de problema. En cada activitat de bou que s'ha fet, i jo he anat a vàries per a comprovar-ho, han hagut quatre policies autonòmics controlant-lo. Quatre! I només han alçat dos actes per gent que no duia la mascareta i crec que ho per fumar. Ja van! Perquè estava prohibit fumar, perquè estava prohibit la venda de bebides alcohòliques i beure begudes alcohòliques, els protocols han seguit exclusivament. I vull felicitar a l'empresari, i vull felicitar a tot el món, a la Comissió del Bou, a tots els que han organitzat això. És tolerable en democràcia un debat, bous sí, bous no, per descomptat, però és intolerable utilitzar una crisi sanitària com esta, que li està costant el pa a moltes famílies que viuen d'aquest sector, que mengen d'aquest sector, que li està costant la salut animal a moltes ramaderies que tenen que sacrificar vaques, bous, perquè no poden menjar i se'ls han llevat les ajudes. y no tenen ajudes, és intolerable i indigne que s'utilitzi i se manipule unes imatges de 2 minuts per a fer-li mal a un poble d'una manera que és absolutament falsa, i torna a dir-lo. En el moment de l'embolà, home, jo, és curiós, alguns periodistes nacionals que van vindre a gravar-me per alguns informatius, jo els dia, home, si vos impressiona prou que en el moment de l'embolà, quan tots anaven en la seva mascareta, tots en la seva mascareta, 15 o 16 persones més pròximes, tots els havien ficat hidrogel alcohòlic antes d'entrar, perquè això se garantitza i se fa. Bueno, això és un problema grave. Ara, que els jugadors de futbol que cobren milionades i tal, o que els jugadors de futbol de la nostra ciutat amateurs, en l'escola esportiva nostra, o la del Villarreal, que estiguen jugant en els camps de futbol, tocant-se en un deport de contacte, i que no se'ls obliga ni a dur la mascareta perquè no la tenen que dur, ahí no n'hi ha problema de no mantindre les distàncies. O sigui, 20 persones entrenant en un camp de futbol, com permitim nosaltres, que n'hi ha ciutats que permetissin fins a 40, 50 i més xiquets en un mateix camp de futbol, que no mantenen les distàncies de seguretat, és que també és legal. És que ho diu, que per fer deport també és legal. Ui per ui encara, a veure com evolucionarà tot això. Però és legal. Ahí no s'ho planteja ningú. Que estiguem 10 en una taula d'un restaurant, ara 6, ara en la normativa actual 6, antes de tot este debat, sense mascareta perquè no s'obligava, ara s'obliga. I no passava res. 10, un al costat de l'altre, prenent cervesa i cafè. I 2 minuts que dura l'embolà d'un bou per a entrar a fer la feina que n'hi hagi que fer i tal, perquè l'animal sofrisca lo mínim i ràpidament se faci i tal, que s'establís en el propi decret també, pensant en l'animal i que siga tot ràpid i que siga tal. I això és el gran escàndalo? Bueno, doncs és tot una manipulació i una falsetat. I el més greu, Susana, i el que més me dol, i ho vaig dir ahir en el pleno, és que el grup polític de Compromís siga el que hagi animat tot este debat. I això és el que més me dol. Perquè ells és el gran favor que li fan al seu poble. Ells tenen dret a dir bous sí, bous no. Claro que ho tenen dret, no ho diran mai. Perquè quan s'amaguen contínuament, igual que ahir, estaran en lo del tir i arrastre, en el pleno estaran en l'abstenció, tal, i sí, per què no, i tal. Ells intenten ser una cosa i l'altra, a veure si enganyen a més gent i es vota algú, no? Però ells és la realitat. Aleshores, de veritat, jo me sent molt ofès com a alcalde que la imatge de la nostra ciutat hagi rodat d'aquestes maneres. Li assegure que s'han complit tots els protocols i que no era ningú problema que en aquest moment dels 2 o 3 minuts que dura una embolà puguen estar perquè el propi decret ho contempla.
Alcalde, moltes gràcies.
De res, a vostès. Pareix que m'ha ficat un poquet així enfadat ara, al final, però no estic enfadat, és que de vegades en el tono quan me crec les coses, no, i me dolen i sap que som molt respectuós i ho he fet sempre en tots aquells que no estan d'acord en aquestes activitats. Tinc dins del govern un partit com és Podemos i José Ramón Ventura Chalmeta està en contra absolutament dels bous i ho diu públicament i vota el que té que votar, però estos són valents, almenys s'han quitat sentes. Jo no coincidisc en tot en el meu germà, en la meva germana, en els meus pares, en els meus amics, en l'equip de govern, en el meu partit. No estem en sectes, estem en societat i evidentment ho està en allò on més compartís els seus principis i els seus valors, però el percentatge el decidim cada un normalment, no? Per tant, tot el món entén que n'hi ha coses i que la convivència, i a mi m'encanta, ho dia abans quan m'atacava tant el Partit Popular quan governàvem en els 4 partits la primera legislatura o en esta segona en Compromís i tal, que sempre dia el tema de quan ells diuen alguna cosa que evidentment pues jo no pensava el mateix respecte al tema de l'exèrcit o respecte al tema de l'església o respecte al tema dels bous o algunes coses així, pues pareixia que com ells pensaven algo diferent, el govern no tenia que existir, tenia que dinamitar-se i que això era una indignitat de ben lloc, permetir que n'hi hagi en un govern una persona que està en contra d'això i d'allò. Que si no, no va la vida. O sea, que vivim en una societat oberta, global, que a mi m'encanta tindre gent que me diga coses diferents a les que pense, perquè pense que no estic en la veritat en res, que tot és interpretable des d'aquest punt de vista, i tots tenim dret a evolucionar i escoltar els demés, que escoltant els demés deprenem. I que de vegades, encara que no canviem d'opinió i continuï defensant els bous i me pareixen una tradició fantàstica i me pareix que aporta moltíssim a la societat, tal volta que n'hi hagi algú ahí al costat que mos recorde de tant en tant que n'hi ha que fer les coses lo millor possible, i inclús en aquestes postures, quan són sensates, quan són sèries, mos fa de vegades dir fiquem més medides, no? I estar precavidos a poder anar millorant. Jo no tinc dudes que les pressions dels grups ecologistes, que les pressions dels grups animalistes, mos han ajudat en democràcia també, per exemple, que ja no se punxen les canyes als bous com se punxaven els pobles quan jo era xicotet, a que no se permetisca tirar-li petardos a la cara com se tiraven a alguns pobles i coses d'estes i tal, els xiquets antigament. És a dir, nosaltres hem sigut un exemple de cuidar als animals en este sentit i tal, i és una ramaderia i és una raça de bou brau que està criada per això, com qualsevol altre animal domèstic, i que, bueno, estos animals s'alquilen, Germán Vidal, Parejo, hem dut així els ganaders de la província per a donar-los il·lusió, per a ajudar-los econòmicament també i tal, i estic molt orgullós d'haver-lo fet, sabent els riscos que assumia. Però, senyores, esta faena meua i este moment en el que estem vivint és un moment en el que, evidentment, lo que, en lo que ho creu ha de treballar i no ha de tindre complejos. Jo no els he tingut mai en res i crec que la gent això ho agraeix. I, evidentment, sempre pensant que no tinc la veritat absoluta de res, preferís que n'hi hagi gent de vegades i tal que ens plantege una visió diferent, però, evidentment, no en aquesta manipulació, i perquè al final fa mal a tota la societat, no? I fa mal a la imatge de Vila-real, que és una ciutat innovadora, que és una ciutat moderna, que és una ciutat industrial, que és una ciutat amb molts valors, amb moltes possibilitats, i, evidentment, això no pot ser.
José Benlloc, alcalde de Vila-real, moltíssimes gràcies per haver vingut i molt bon dia.
Molt bon dia a vostès. Porta abraç.
Para escapar de su celda.